Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
Ella és coach d'adolescents i és mentora familiar. La vam conèixer la temporada passada i per nosaltres és un plaer poder continuar parlant amb ella i compartir aquestes estonetes de ràdio parlant precisament dels adolescents i de les seves famílies. Carmina, molt bon dia i gràcies per estar de nou amb nosaltres a les veus del matí.
Molt bon dia, tenia moltes ganes de retrobar-me amb vosaltres i és un plaer estar aquí.
Ho sé, que és un tema que també t'agrada moltíssim i és una sort poder comptar amb professionals com tu que ens puguin ajudar en aquesta etapa de l'adolescència, no? Que tenim com a pares i mares moltes vegades molts dubtes, moltes preocupacions, que no sabem com encarar els temes. I avui precisament vens amb un tema que jo crec que, com tots, no? Són molt interessants, però segurament potser aquest no es coneix tant. Sembla que vols parlar d'un tema molt interessant que parla del nostre cos, que parla i diu molt més que les nostres paraules. És així?
Així és, Mercè. Penso que és molt important que els pares i mares tinguin aquesta informació a l'abast, perquè d'aquesta manera podran rectificar moltes de les coses que ara no acaben de sortir gaire bé a casa.
Per què passa això? Per què és tan important, doncs, com parla el nostre cos més que les nostres paraules? Perquè sempre ens han venut la moto, entre cometes, una miqueta al revés, no?
A veure, tots sabem que arribada a l'adolescència comencem pares i mares a fer sermons o el que es coneix com a una xapa i no funciona. Per molt que tu allarguis molt la teva explicació, el cervell adolescent es desconnecta. I avui vinc a parlar d'un tema que és, escolta, mira, hi ha experts que diuen que el nostre cos parla més fort que les nostres paraules. Uh-huh. És més, el 93% del que comuniquem en un primer impacte no són paraules, sinó, i clar, i què és? Doncs és el to de veu, és el llenguatge corporal, és, com et poses tu, com és la teva mirada, la teva cara. I amb això, Mercè, només tenim 7 segons perquè el nostre fill o filla ens mira i amb aquests 7 segons ell disposarà i decidirà si som confiables, si pot confiar, si pot explicar-nos coses, si es pot apropar o no.
Jo que et segueixo, Carmina, he de dir que és veritat, que ho posem a prova com a pares, no? Perquè, clar, per això ens pot passar amb el nostre jefe, amb la nostra parella, no? Amb tothom. Però, clar, amb aquesta etapa adolescent que el cervell encara està en construcció i té tantes coses i això, i estan farts d'aquesta xapa, doncs anem per feina.
Exacte. Mira, penseu una cosa. Cada vegada que entres a l'habitació del teu adolescent i vols iniciar una conversa, ell o ella es fixa en tres coses. Es fixarà en tres coses i això passa molt ràpidament. I us vull dir aquestes tres coses. En què es fixarà el teu fill o filla abans que les teves paraules? Doncs mira, la primera és la teva postura. O sigui, com tu entris a l'habitació, si entres molt rígida o molt laxa. Jo us recomano doncs, que entris ferma, no? Com les palmeres, fermesa, una certa rectitud, però alhora flexibilitat, espatlles enrere, pit obert, ni molt a tope, però tampoc molt vinguda a baix des de la por, perquè això transmet confiança i obertura per parlar. La segona cosa en la que es fixarà és el contacte visual. Molts pares entren a un contacte visual molt fix i això vol dir control. Si tu controles molt amb la mirada, o sigui, fixament, el teu fill ho rebrà com un peligro i llavors es voldrà com evadir. No, és interessant que hi hagi un equilibri de 2-3 segons de mirada i després descanseu, el mireu als ulls, el torneu a desviar la mirada i sobretot tampoc desinterès, és a dir, no el mireu massa poc, que no hi hagi poc contacte visual, perquè això tampoc els hi crea confiança. I el tercer punt és la teva expressió facial. Sabeu que la cara, amb la cara comuniquem moltíssim, hi ha més de 100 músculs i terminacions nervioses. Llavors, un somriure suau i relaxat et farà ser molt més accessible i segur de tu mateix. I alhora, el teu rostre que no es vegi rígid, que no estiguis amb el mentó i amb aquí al front, així, amb l'expressió aquella tan tensa, perquè això genera desconfiança i distància i incomoditat.
És a dir, que abans d'anar a comunicar qualsevol cosa, hem de tenir en compte totes aquestes premisses per tenir un millor i bon resultat. I amb això estàs dient que tot depèn bastant de nosaltres, com a pares, tutors o mares.
Sempre, 100%. Qui és el responsable del que penso jo? Jo. Qui és la responsable del que jo dic? Jo. Qui és la responsable del que jo faig? Jo. Llavors, sempre hi ha una part de 100% responsabilitat i el que recomano a pares i mares és que abans de parlar amb el teu adolescent facis un check de com estàs, de què penses, de un check de presència, un check de disponibilitat emocional, perquè això et donarà molta més calma a l'hora de comunicar-te, molta més seguretat i obertura.
Sí, una obertura.
Està més obert a que el meu fill a lo millor en aquell moment no vol parlar i em dirà, ai no mama, deixa'm. I en aquell moment, si jo estic disponible, doncs diré, val, carinyo, parlem a la cuina, després ens veiem. Val? Llavors ja està. Ara, si jo vaig des del control, des d'una postura rígida i des de he de tenir la raó, doncs aquí hi haurà sempre aquest pique o aquesta mals entesos.
Clar, potser aquí seria interessant, si nosaltres en aquest moment doncs, no tenim o no estem predisposats a encetar una conversa amable, respectuosa, esperar un altre moment. Perquè, clar, com a pares i mares, no sempre estem disponibles, no estem sempre preparats i no anar amb aquest rotllo que encara pot empitjorar molt més la situació. I també tenir en compte que no sigui el moment més idoni per ell o ella.
Exacte. I tenir en compte que moltes vegades nosaltres volem iniciar una conversa i la posem amb calçador, la pressionem i hem de preguntar també, de dir, escolta, vull parlar amb tu d'això, et va bé ara o parlem després mentre sopem o mentre dinem? Perquè amb ells també els hi passen coses i hi ha moments que també rumien una mica i estan en la seva pel·lícula. Llavors també fora bo doncs, fer un toc-toc, no? un trucar a la porta emocional del meu adolescent, perquè això li respirarà respecte de tu cap a ell. I aleshores quan tu ofereixes respecte, rebràs respecte.
I el que deies al principi, és curiós com poden detectar amb aquesta immediatesa, no? Com estem nosaltres i la importància d'aquests 7 segons, que són crucials.
Totalment. Són molt crucials, més del que ens pensem, perquè moltes vegades moltes famílies m'expliquen a les mentories que, no, si jo només li he dit hola, clar, però potser ha set un hola que has obert la porta en un moment que potser ella està en una conversa íntima o amb alguna història i li has dit alguna cosa, li has dit, hola, què fa això aquí al mig? Quan fa, potser, 10 hores que no us veieu. Llavors, no, això és com la parella, no? Si la teva parella entra i el primer que et diu és, hola, no has posat el rentaplats, clar, doncs, a veure, no sé, no és la manera adequada de cuidar una relació. Jo entro, primer doncs, faig una salutació, m'alegro de veure't, ah, per cert, carinyo, mira, que veig la teva bossa aquí al mig, goita, quan puguis la reculls. Així sí, però d'una manera molt, molt pressionant i amb calçador no els hi agrada i no li agrada a ningú.
Exacte, és el que estaves dient ara, no? De la mateixa manera que no ens agraden que ens imposin o que ens diguin les coses segons quina entonació.
Exacte, l'entonació també serà molt, molt, molt crucial perquè realment és que estem comunicant a 100% o quasi 93%, com dèiem abans, comuniquem amb tot menys amb les paraules. O sigui, amb les paraules és amb el que menys comuniquem, imagina't, no? la paradoxa. Llavors, cuidem-se molt més de la postura, d'aquesta mirada, com abraço jo amb la mirada, com abraço jo amb l'expressió facial, el meu cos, com respiro, perquè tot això està comunicant molt més que dir recull o això no pot ser o gràcies. Llavors, comuniquem amb tot, amb les paraules també, però hem de ser molt curosos amb això, perquè hi arribarem més. Farem una construcció d'aquest pont per arribar al seu cor, per arribar al seu cap i això ens farà una relació molt més ferma, molt més bona.
Carmina, parles de cura. Per què la tenim més en compte, doncs, no sé, amb persones adultes i no pas tant amb els nostres fills? Què està passant aquí?
Doncs és molt bona pregunta, Mercè. Jo estic veient, per exemple, cada vegada que acompanyo a famílies en el procés que jo faig de mentoria familiar, a l'inici de tot es veuen molts patrons que hi ha instaurats a les famílies. Patrons de comunicació, patrons d'expressió, patrons de contacte, de paraules, inclús de frases fetes que ja es repeteixen constantment i es donen compte, és com destapar la caixa i començar a veure, ostres, no m'havia donat compte que jo doncs, pressionava molt més el meu fill o que pensava del meu fill una sèrie de coses que no són molt agradables. Llavors es donen, és com elevar un estat de consciència que et permet veure a on pots millorar. Llavors, jo no em focaria tant en bueno, què està passant, sinó què volem d'ara en endavant, quin tipus de relació vull. Perquè el passat està clar que la primera infància ja l'hem passat, ja tenim uns patrons molt assentats a casa, però això no vol dir que haguem de seguir-los mantenint. Jo puc agafar i com a mare dir no, jo vull una bona relació a l'hora de sopar, vull que hi hagi rialles, vull que hi hagi abraçades, vull que hi hagi una bona confiança. Aleshores, què hem de fer? Bueno, doncs què puc millorar jo com a adult? Perquè l'adult és el que podrà començar a construir i a dissenyar-ho. Llavors, és molt important que els pares i mares facin aquest treball.
Segurament són patrons que hem après i que també hem rebut i que quantes vegades hem dit ostres, això jo ho vaig rebre, això no em passarà amb el meu fill i de manera com molt automàtic ho estem repetint. És així, Carmina?
Sí, es repeteixen els patrons perquè és l'únic que conec i és el que per mi és familiar. Llavors, tot el que és familiar a mi m'aporta seguretat. Això no vol dir que m'aporti felicitat,
clar,
ni que m'aporti serenor, ni que m'aporti benestar. Però mentalment estar en un estat familiar doncs, és el meu estat segur. Jo m'estic aquí, m'estic assegurant la supervivència com a ésser humà. Llavors, jo moltes vegades li dic a les famílies seria molt bo començar a escriure en un full en blanc realment què és el que jo vull, què vull com a mare, què vull en aquesta família, què vull viure amb la relació amb el meu fill o filla i començar-ho a dissenyar. I saps una cosa molt curiosa, Mercè, que és què passa quan jo pregunto a pares i mares què volen? Doncs la majoria de vegades no em saben respondre perquè responen doncs lo normal, Carmina, lo que vol tothom, ja, però tu què vols?
Clar.
Ho has de determinar, perquè jo quan vaig a un restaurant jo dic el que vull. No dic, bueno, lo normal, un menú normal, no. Jo del menú vull, de primer vull això i de segon vull això. I a més la carn la vull poc feta o al punt. Llavors, tu has de determinar què és el que vols perquè d'aquesta manera podrem construir-ho, perquè si no, no ho podrem construir. Llavors, hi ha un moment que hem de posar molt èmfasi en què vull a partir d'ara. Tot i que el nostre passat, doncs, escolta, potser hi ha hagut sí, he repetit patrons, coses que vaig aprendre del papa i de la mama i dels avis i de tot el linatge familiar que jo vinc. Però això no vol dir que jo ho hagi de repetir. Si jo em faig conscient, jo d'ara en endavant puc construir alguna cosa nou. Però d'això es requereix imaginació, perseverar, molt de compromís i un entrenament molt exhaustiu per poder canviar aquests rols i aquests patrons.
Aprendre per desaprendre també, no?
Exacte, així és. Sí, totalment.
Clar. Carmina, no sé si vols afegir alguna altra cosa a tot el que avui hem explicat, que estaria bé poder-ho posar en pràctica i que si alguna família doncs, en els propers dies ho vol provar, doncs ens ho pot fer arribar, no? A veure si ha notat algun petit canvi, perquè ara m'estic imaginant moltes famílies. Sí, Carmina, tot això molt bé, però tu vine a casa i aguanta el meu fill o la meva filla quan tal o qual cosa.
Clar, val. Doncs, bueno, comencem per l'inici. Jo reto a les famílies a fer 7 dies d'entrar a casa fent aquest check de presència, com haver fet una transició d'entrar a casa i entrar a casa sense cap connotació negativa sobre el meu fill o filla. somrient, alegre d'estar i de poder viure una estona. Encara que ahir o abans d'ahir haguessin discutit. És a dir, lo d'ahir, lo d'abans d'ahir, lo de fa un mes ja ha passat. I si jo estic repetint constantment és que ara arribaré a casa i me trobaré això, si tu constantment ho portes al teu present, és el que viuràs dia rere dia. Aleshores, la meva recomanació és entra a casa neutra, iniciant un nou dia i sabent que pot ser meravellós si ho crees tu i ho construeixes. Llavors, 7 dies somrient, amb un to de veu amable, amb una expressió facial que sigui també que sigui atractiva, que sigui magnètica, la postura. Hi ha molts alumnes més que em diuen és que la meva mare està amargada. Però perquè veuen aquesta cara de serietat i de estan rígids. Llavors, no, hem de connectar amb el joc, amb el benestar, amb l'alegria, perquè si no, no es podrà multiplicar a casa.
Així és, proposem aquest repte i a veure si els nostres oients s'animen a posar-ho en pràctica i a explicar-nos després els resultats. Carmina, és un plaer poder comptar amb tu aquesta temporada. Qui vulgui més informació que contacti amb tu, que et segueixi a través de les xarxes socials, que tens molts tallers per pares, per mares, per millorar aquestes relacions i comunicacions amb els nostres fills, i és fàcil de trobar-te perquè és Carmina Benamunt.
Així és. Aquí estic per servir a les famílies que ho desitgin i que ho necessitin, i seguim amb fent que l'adolescència sigui una etapa més de la vida i, per què no, meravellosa si la construïm.
Gràcies, Carmina, per aquesta estoneta. Fins a la propera.
Una abraçada.
Igualment. Gràcies.
Adéu.
Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.